Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal? Benvinguts al Blau Marí d'aquesta setmana, ja el número 157. Com sempre, la nostra abraçada, cordialment. Des d'aquest micròfon, una abraçada d'un servidor, Francesc Callau, i també de tots els que fem possible aquest espai dedicat a la gent de la mar. Avui, en l'àmbit important, en l'àmbit pesquer, el Consell de Pesca i Afers Marítims de Catalunya, en contra del repartiment estatal del nou fons de pesca i de la recentralització que està duent a terme en alguns punts al govern espanyol. Ho farem parlant amb Jordi Ciuraneta, director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya. Amb ell parlarem de si cal separar o no de tot aquest procés sobiranista aquestes decisions del govern espanyol. En l'enciclopèdia de l'argot mariner, el Joan Argentó i el Rafael Martí, avui, dins de l'àmbit de les arts de pesca, ens parlaran de l'ham i de com enferir-lo. El ranxo a bord, estofat de sèpia. I a l'acordió del gourmet, el Miquel Abras ens interpreta Ocells de nit. A Panorama Nàutic ens farem ressò de la nova infraestructura portuària al litoral de Barcelona. Estem parlant de Marina Vela, el nou port esportiu a Barcelona. Ho farem amb Jordi Martí, director operatiu de Barcelona Nàutic Center. L'Aurora Requena, des de Plàncton, avui es pregunta d'on ve l'aigua de la terra. I a l'Arjau, el Manel de Ramon parlarà amb l'Andreu Clarós, organitzador i alma mater del Barcelona Underwater Festival. És el contingut del programa Blau Marí d'avui, que com sempre esperem que compartiu amb nosaltres. Un espai, com sempre, dedicat ni més ni menys que a tots vosaltres, a la gent de la mar. Benvinguts.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau a la xarxa.
Fa uns dies tenia lloc el Consell de Pesca i Afers Marítims de Catalunya. Des d'allà van sortir veus crítiques amb el govern espanyol, amb Madrid, perquè consideren que l'Estat està recentralitzant competències i està perjudicant Catalunya amb el repartiment del nou fons de pesca de la Unió Europea per al període 2014-2020. Per posar només un exemple, l'aportació al programa operatiu de Catalunya en l'any anterior va comprometre gairebé 11 milions d'euros. Ara no hi haurà ni un sol euro destinat. Per parlar d'aquest malestar i també de l'afectació que tindrà aquest nou model de repartiment amb Catalunya, pues hem volgut que hi participés en el nostre programa Jordi Ciuraneta, director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya. Senyor Ciuraneta, benvingut al Blau Marí.
Molt bé, gràcies per convidar-me a poder doncs, ficar a les zones realment les inquietuds que acabem tenint com a govern, però també com a sector de pesca, tal com ha anat tota la negociació després de tindre un reglament europeu que la manera d'aplicar-lo a nivell d'estat doncs, de cara a Catalunya, doncs, la veritat, deixa que desitjar. No?
Tan malament està la situació? És a dir, tan negativament ens afectaria tota aquesta nova manera de fer a Catalunya?
A veure, aquesta nova manera de fer té alguns inconvenients importants, però bàsicament, a veure, jo no voldria ser negatiu del tot, perquè al final s'ha aconseguit, gràcies doncs, a passar del 50% al 75% d'aportació de la Unió Europea, gràcies a tot això, doncs, la Generalitat ficant menys diners podrem fer més, no? Que és el tipus de política que és el que ens interessa. I, per tant, la negociació amb l'Estat, amb l'apartat aquest, ha anat bé. Però en quin ha anat malament? Ha anat malament perquè, clar, nosaltres creiem que l'Estat acabaria ficant les coses al seu lloc, que tindria en compte que realment els criteris de convergència farien que els, les regions, en aquest cas doncs, les comunitats autònomes de l'Estat espanyol, que havien percebut aquests diners de més per ser doncs, zones, diguem-ho així, deprimides, entre cometes, ara que ja tots estem igual, doncs clar, no hauria d'haver aquesta discriminació en positiu per a aquestes mateixes comunitats. I per tant han fet un repartiment on han tingut en compte que el 50% de lo que s'havia fet a l'anterior FEP acabaria servint per a aquest FEP. Què fa aquest 50%? Aquest 50% fa d'element corrector perquè té en compte les inversions que han hagut amb un 50% a l'anterior període i, per tant, continua penalitzant a Catalunya i, en canvi, no acaba penalitzant a les comunitats autònomes que en aquests moments ja han fet aquest procés de convergència. No? Bé, aquest és un tema. Han acabat a nivell de lo que mos apuntava la comissió amb el seu reglament, és que aquí s'havia de primar a la petita i mitjana empresa. Això no ha sigut així, vull dir, per uns factors correctors que també han aplicat, doncs mos acaba perjudicant a Catalunya. També mos acaba perjudicant en tema de flota, perquè hem tingut en compte no la flota costera litoral, que és el que tenim a Catalunya, sinó la gran flota. Amb un reparto doncs, realment poc equitatiu perquè a la fórmula acabi no beneficiant-nos a nosaltres, però no perjudicant-nos. I han acabat també la indústria. I la indústria de transformació dels productes pesquers, doncs bé, ja sabem a on és, i clar, l'índex, el coeficient multiplicador, això ha fet que comunitats autònomes, per exemple, com Galícia, doncs tinguin una quantitat de diners brutal en aquest sector i, en canvi, nosaltres, perquè quedi molt gràficament doncs, identificat, del període CEP han passat de tindre un 2,99% del pressupost a tindre un 3%. Clar, d'un 2,99 a un 3, doncs la veritat és que és insignificant, a pesar d'aquest 75% de tope d'aportació de la Unió Europea, ha fet que realment doncs, nosaltres mos quedem igual. I a més, l'Estat ha decidit que les parades temporals, les parades definitives ja ho tenien fet així, però les parades temporals les gestionàvem de cada comunitat autònoma i ens feien la transferència dels recursos necessaris per a poder atendre aquestes parades, doncs han decidit que aquestes parades les faran ells. Clar, això, que és un dels temes que preocupa i ocupa més el sector pesquer català, també he de dir que no crec que sigui el punt que haguem de fer més incís, però com que realment les percepcions són les que són i el sector així ho demanda, la veritat, clar, això ha de passar per conferència sectorial, o sigui, a nivell de la reunió de la ministra amb tots els consellers i conselleres a nivell de l'Estat espanyol, que farà que, evidentment, sempre ens quedem en minoria. Per tant, a l'hora d'aplicar qualsevol de les coses que puguin interessar al sector català, pues, tal com ha anat el reparto, deixi'm dir que ho veiem amb preocupació.
Clar, d'aquí que el conseller l'altre dia digués que li preocupava aquest procés que pareixia revertir, és a dir, de recentralització de tot això que fins ara ho gestionava el govern català.
Sí, sí, això és així. A més, l'Estat espanyol, damunt de no posar aquests bueno, l'anterior període està quantificat amb 10 milions d'euros, ara no els hi posa, i damunt, clar, diu, bueno, i aquests diners què en fan? Doncs pues miri, aquests diners el que en fan és l'Estat abans tenia una reserva de 229 milions i ara en té una reserva de 440. Va, què vol dir això? Que han doblat el seu pressupost per a poder fer aquest arbitri, entenc jo, de polítiques a nivell dels diferents territoris de l'Estat. Bé, nosaltres davant d'això hem fet una sèrie de propostes. La veritat és que ens vam quedar sols a l'hora de poder d'intentar incidir que realment ho poguéssim gestionar tot des de Catalunya com havíem fet fins ara. Encara que haguéssim de gestionar la misèria, així ho vam manifestar, aquí els bascos, com que estan en zona que no acaba afectant-los, i per cert de tindre el concert, és com en una reunió quan te donen un copet a l'espatlla, no? Dius, bueno, perquè a ells no els hi acaba afectant. I en acabat, doncs, Andalusia va haver una sèrie de moments a la negociació que va semblar que si apretava Andalusia i apretàvem Catalunya, l'Estat acabaria cedint. Però, bueno, Andalusia va dir que amb ells també els hi era igual, que ho fessin l'Estat, i aquí doncs, va ser quan ens vam quedar sols. Clar, veiem amb certa preocupació tot el que tenim al davant, perquè realment, dèiem, molt difícil, perquè les negociacions s'aniran replicant, igual com el que ha sigut fins ara, on l'Estat acabarà passant el rodet. Això sí que cal dir que nosaltres hem fet una contraproposta a nivell d'Estat amb el tema de les parades temporals, que els hem dit que estàvem disposats a ficar el 80% del pressupost, o sigui que ells hi haurien de ficar un 20, perquè si no serien ajudes d'Estat i com a tals no les podríem donar, per tal de que el sector, durant aquest període 2015-2020, perquè el 2014 veig molt difícil que es pugui acabar articulant res pel temps, no? Perquè no tindrem temps físic per a poder acabar-ho de tancar, i així d'aquesta manera que el sector pugui veure, almenys aquí a Catalunya, concretat d'una manera molt clara les seues reivindicacions. Què passa amb això? Que això s'ha de portar a Madrid, s'ha de plantejar a conferència sectorial i s'ha d'aprovar. Bé, nosaltres creiem que serà molt difícil que ens tirin enrere en aquesta proposta, però a la vegada no sabem com acabarà tot això, no? I per tant, doncs, bueno, el que deia, no? La preocupació de tal com ha anat tota la negociació i bé, que l'aplicació aquesta jo crec que doncs, acabarà o continuarà sent lesiva per Catalunya. I clar, dius, no creiem que sigui una cosa relacionada amb el moment que vivim, però la veritat, al final no ho sé.
Clar, això li anava a preguntar, si vostè ho lligava una mica a la situació que està vivint Catalunya i tot aquest procés sobiranista. És a dir, de fet és difícil de deslligar una cosa de l'altra, no? Poder?
Jo crec que hi ha moltes maneres de fer política, no? Hi ha una gent que ens dediquem a treballar, això que ens diuen, no? Que només amb l'embolcall de la senyera no afrontem els problemes. Jo crec que clarament és fals. Aquí tenim un clar exponent de tot això. Nosaltres estem treballant força per aconseguir el màxim de recursos perquè, en aquest cas, el sector català, sectors, perquè això que ja sap que acaba pues, agafant a molta gent, no només a la pesca extractiva, sinó també a la indústria, bueno, tot el derivat de l'entorn econòmic relacionat amb l'economia blava. No? Clar, davant de tot això, jo el que he de pensar és que qui realment està ficant per davant el tema d'una política, diria, en contra de que fluïssi l'activitat econòmica, és el mateix govern de l'Estat, no? Perquè, clar, si l'administració, diu, lo descentralitzar, dona solucions, doncs, home, Mireu, centralitzar és tant tindre-ho a nivell de Madrid com tindre-ho a nivell de Barcelona, per dir alguna cosa. Però, clar, com més a prop estàs del administrat, més fàcil és que puguis donar solucions. I la prova és la següent. Nosaltres avui acabem tenint un problema amb la parada temporal d'encerclament, que gràcies a no tindre tot això definit, tenim doncs, greus problemes a l'hora d'identificar com hem de fer aquesta parada, qui fa l'ordre, quan a Catalunya, a diferència de l'estat espanyol, els mariners acaben tenint la prestació d'atur al moment que paren, i l'armador amb això pot parar sense cobrar aquesta parada temporal. Bé, a la millor per la gent que no són de l'entorn, els pot semblar complex entendre-ho, però com que anem de cara a la gent que realment sap de què va tot això, jo crec que amb això poden veure la gran incongruència que ens diuen que a l'hora de ser recentralitzar acaben donant una cobertura homogenitzadora i, per tant, això és millor per tots. I la veritat és... no ho sé. Jo, com que crec molt en el que estem fent nosaltres a l'hora de revitalitzar aquesta economia i acabo veient d'una manera molt clara com ens acaben atentant en contra dels nostres interessos a l'hora de rebaixar-nos d'una manera clara en posicionaments polítics els nostres comptes de resultats, doncs la veritat, diu, evidentment, aquí hi ha una clara ofensiva política que acaba afectant a un dels sectors productius catalans.
Senyor Jordi Cironeta, esperem que tot això es pugui reconduir en aquesta contraproposta i que, bueno, que ben aviat en poguéssim parlar, en tot cas, de que s'ha intentat com a mínim salvar els mobles, perquè aquesta ofensiva penso que de moment no s'aturarà. Senyor Cironeta, moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres per haver comptat una vegada més amb les nostres opinions.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
I quan hem de parlar de temes de mar, ho fem amb dos dels especialistes del nostre programa, Joan Argentó i Rafael Martí. Novament, moltes gràcies. Com esteu?
Bé, en plena forma.
Aguantant.
Entrem de ple en l'enciclopèdia de l'argot mariner. Avui, què ens explicareu?
Avui, doncs, explicarem enferir un ham.
Enferir un ham. Sí. I què vol dir enferir un ham?
Pues és amarrar l'ham en lo pèl de gat, que diem, en lo nylon, i no és qüestió de fer nusos, és enferir-lo, fer-li...
Que quedi bé.
La paraula que diem, enferir-lo.
És a dir, fer una mena de nus...
Un nus especial. Sí. Un nus especial.
És un nus concret.
I a més ha de ser un nus que s'ha de fer molt bé perquè l'ham no s'escapi, no?
No, si no trenca és impossible anar-se'n este nus. Sí.
Perquè, per altra banda, recordar que quan parlem del pèl, de l'ham, del nylon, doncs clar, és un fil que normalment sol relliscar, no? Per tant, s'ha de fer un nus molt concret i molt adequat.
Per això diem enferir, perquè és la classe de nus que es fa, és impossible que se'n vaiga.
Molt, i llavors és quan ja queda l'ham totalment lligat al fil.
I que quedi recte, preparat pues, per a enganxar.
A la pesca.
Que quedi recte.
El nus que es fa és igual, sigui quin sigui el tipus d'ham, o no?
Bueno, en pèl hi ha dos o tres classes de nusos d'enferir, però normalment el professional quasi bé tots fem el mateix. Més llarg, més voltes.
Hi ha pels professionals, sí. Que tots els professionals ho fan este, que és bastant difícil. Sí. I en acabat hi ha molts de tipus d'hams que porten argolleta i allí els ho passen una gassa i mira, tira i a l'aigua.
Quan rematxa fan mil coses.
Hi ha moltes maneres.
I això és una cosa que s'ha de...
Puguem fer-hi un ham.
És una cosa que s'ha de prendre i que vol pràctica.
Normalment
no?
Tot el professional fa el mateix ús.
És ràpid.
És molt ràpid.
Fer, sí. I segur.
Sí. costa una miqueta d'aprendre, però vull dir, quan lo tens, quan lo saps fer, és molt ràpid. Molt.
Pues bueno, pues avui hem après el que significa, el que vol dir aquesta acció d'en fer-hi un am. Tornarem la setmana que ve.
Molt bé.
El ranxo a bord.
Entrem de ple en la secció del ranxo a bord. Donem la benvinguda a Rafael Martí i a Joan de Guillermo. Què tal? Benvinguts al programa.
Hola, bones.
Bones tardes.
Avui què mos prepareu?
Avui farem un estofat de sèpia.
Bé, avui hi ha bon ranxo, eh?
Bueno, sí, verem.
Què necessitem avui?
Pues agafarem quatre sèpies perquè aquestes no són massa grosses, és una sèpia de fa mig quilet cada una. Agafarem quatre, les llimpiarem, les tallarem a daus, prepararem el caldero i li posarem un bon raig d'oli, tirarem la sèpia dins, després agafarem dos cebes i també les tallarem a trossets i ho tirarem tot dins, una cabeça d'alls que l'agafarem sencera però l'esclafarem una mica i també la tirarem dins del caldero.
És a dir, no la desgranarem?
No, la deixarem sencera i dos tomaquetes madures les tallarem pel mig i de cara per avall tot dins del caldero.
Les posarem de cara per avall?
Tot cru, tot dins.
Les pataques?
I després li posarem un got de vi i les pataques.
Tot en cru dins d'un caldero i foc.
I foc. I en acabat ho cobrirem d'aigua, justet que cobreixi. I
el foc ha de ser viu?
Sí, de moment sí, per a que arrenqui. I anem
pues mentre
alegret.
Li havien posat sal o no?
No, ara ja li he posat la sal i deixaré un ratet més. Veig que això ja ha canviat de coloret, ja molla bastant d'això. Ara l'arreglarem de sal i a vigilar que només se sucarri.
Li hem de posar algun tipus de color,
sí, pebre roig? Sí, bueno, jo li poso una mica de pebre roig, no per res, però només allò per a que no es vegi tan blanc, per a donar-li una miqueta de...
Quant de temps hem de deixar el foc?
Uns 20 minuts, més que menys.
Hem de vigilar l'aigua.
La pataca ho diu. La pataca ho diu quan està tova.
Punxes la pataca i veus que l'aigua s'ha d'acabar de...
No? Si com bé, sempre és de d'això que no es de tirar massa aigua, perquè si no la podrem traure. Més aviat tenim el caldero al costat amb l'aigua calenta i si veus que et fa falta una cassoreta d'aigua al caldero.
Més val fer curt que no fer llarg.
Perquè si no es nadarem, ens tocarà posar a la boca, mare meva.
Pues bueno, pues avui hem cuinat aquesta sèpia en estofat, un estofat de sèpia. Sí. Ja pots començar a servir, Rafael,
sí,
i ens trobem la setmana que ve.
Sí. Vinga, pues.
Vinga, que vagi bé.
Adéu-siau.
L'acordió del grumet.
Avui a l'acordió del grumet us hem preparat un tema del Miquel Abràs, un tema que se'n diu Ocells de nit, entre so d'aigua i gavines.
Fas que tingui tanta tonteria tonta, tu fas que em perdi en el segon compàs, tu fas que cridi quan tothom està en silenci, que em llanci dins la felicitat. Fas que em banyi dins el mar cada gener. Fas que salti des del punt més alt del món. Som ocells de nit, buscant la direcció del vent del nord, buscant un simple espai per construir el nostre nil. Tanta tonteria tonta, tu fas que un dilluns sigui un dia festiu, tu fas que em surti un somriure al despertar, tu fas que un dia gris s'ompli de color. Som ocells de nit, buscant la direcció del vent del nord, buscant un simple espai per construir el nostre nil. Som ocells de nit, buscant la direcció del vent del nord, buscant un simple espai per construir buscant la direcció del vent del nord, buscant un simple espai per construir el nostre niu.
Panorama Nàutic.
Fa poques setmanes es va posar la primera pedra de la construcció de la Marina Esportiva de la Dàrsena de la Bocana Nord del Port de Barcelona, que, sota el nom de Marina Vela, ha de complementar l'oferta nàutica del litoral barceloní. Es diu que pot estar enllestit per a l'any 2016. Volem corroborar aquesta informació i d'altres, concretament amb el senyor Jordi Martí, director operatiu de Barcelona Nàutic Center i precisament d'aquesta Marina Vela. Senyor Jordi Martí, benvingut a Blau Marí. Què tal, com està?
Molt bé, moltes gràcies, bon dia.
Comentàvem que les informacions apunten a que de cara al 2016 aquesta nova infraestructura a Barcelona pot estar operativa.
Així és. Nosaltres, vam, com vostè ha dit, vam fer l'acte de la primera pedra el dia 5 de novembre. Tenim previst començar les obres en breu i les constructores que opten aquest projecte tenen previst fer-lo en 18 mesos. Per tant, durant el 2016, en principi, ha d'estar operativa al 100%.
És a dir, que les obres podrien començar aquest mateix any 2014, poder?
Sí, aquesta és la intenció.
Aquest seria un nou port esportiu, una nova infraestructura nàutica per a Barcelona, una ciutat que ja disposa de molta oferta d'aquest tipus. D'on sorgeix la necessitat de crear un nou port a Barcelona?
Bé, de fet, sí que ja existeix una oferta d'amarratges dins de la pròpia ciutat. De fet, dins del Port de Barcelona en aquests moments existeix l'oferta del Port Vell, el Club Nàutic de Barcelona i el Club Marítim de Barcelona. Però nosaltres hem enfocat aquest nou projecte en amarratges des de 15 metres fins a 40 metres d'eslora. El Port Vell ha fet està acabant una remodelació en aquests moments, oferint i fent amarratges per embarcacions d'eslores molt més grans, a partir de 30 metres en amunt. El Club Nàutic Barcelona i el Club Marítim ofereixen amarratges des d'eslores molt petites i també tenen alguna amarra gran, però nosaltres anem a buscar un sector intermig entre oferint aquests 15 metres fins als 40 metres.
És a dir, que vostès s'especialitzarien en aquest segment. De quants amarratges disposarà?
En total són 136 amarratges a l'aigua, d'eslores, per embarcacions d'eslores de 15 metres, de 20, de 30 i de 40. I dic a l'aigua perquè hi hem de sumar les 222 ubicacions que hi haurà a la Marina Seca per embarcacions de fins a 9 metres d'eslora.
Hem d'entendre que aquestes embarcacions que hi poden tenir cabuda a la Marina Seca no seran d'hivernatge? És a dir, que podran ser utilitzades de manera habitual?
Aquesta és la intenció. És la primera marina seca a Europa automatitzada. Existeixen marines seques a altres punts de la costa catalana, però a tota Europa és la primera automatitzada. Actualment existeixen marines seques com aquesta als Estats Units, però nosaltres som els primers en fer-la aquí i la idea és aquesta, que no sigui purament hivernatge, sinó que la gent que utilitzi aquest servei pugui treure la seva embarcació tants dies com vulgui i, a més, amb un temps d'espera de sortida o d'entrada de la seva embarcació molt curt, d'entre els 5 i 8 minuts.
Això vol dir que el que pugui tenir un amarratge en la Marina Vela no tindrà la necessitat de tindre el seu vaixell en làmina de mar, sinó que perfectament pot desplaçar-se fins al port i en 10 minuts, al voltant de 10 minuts, pot tindre el seu vaixell a mar.
Aquesta és la nostra intenció, donar un servei, però això sempre per embarcacions fins a 9 metres d'eslora. No entraran embarcacions, no tindrà capacitat per embarcacions més grans. Sempre i quan l'embarcació tingui una eslora fins a 9 metres, pot estar, per exemple, dinant en un restaurant aquí a prop i decidir que aquesta tarda vol navegar una estona, demanant-nos que tirem a l'aigua la seva embarcació i amb un temps màxim d'espera d'uns 8 minuts tindrà l'embarcació disponible en l'aigua perquè pugui donar la volta o sortir a navegar. I quan torni ens la deixarà en un punt d'espera o directament a la zona d'entrada perquè nosaltres li tornem a emmagatzemar dins de la Marina Seca.
Suposo que aquest és un dels serveis quan vostès parlen d'oferir serveis 5 estrelles.
Sí, és un. Evidentment també tenim previstos serveis de 5 estrelles per les embarcacions que tindrem a l'aigua.
I és un reclam important, donada la novetat doncs, també d'aquest servei.
Sí, és una manera de diferenciar-se de les altres marines seques que existeixen en aquests moments.
Perquè, clar, jo li volia preguntar, quin és el fet diferenciador d'aquesta nova infraestructura davant l'oferta que hi ha a Barcelona? Una seria aquesta, l'altra?
Bé, és un port que està molt a prop de la Bocana i el temps de sortida i de poder estar ja a mar obert es disminueix molt respecte als altres ports que existeixen a dins del port de Barcelona, com pot ser el Port Vell o el del Club Nàutic de Barcelona o el Club Marítim. Està en una zona, entenem que serà molt exclusiva, en una zona amb certa intimitat, perquè sense deixar d'estar molt a prop de Barcelona i del centre de Barcelona, estem en una zona que no hi ha un gran pas d'automòbils i de, sinó que està ja molt a la sortida de la ciutat del port.
Que no és una zona de passeig habitual,
exacte.
Vaja.
Tot i que hi ha zones previstes per que el públic es pugui moure per la Marina sense, o sigui que no és que tallem el pas al públic, hi ha uns passejos públics que donen visió a tota la Marina.
Capacitat per a 358 embarcacions, entre 15 i 40 metres. D'aquestes, 222 estarien ubicades a la Marina Seca, serveis de 5 estrelles. Quins altres equipaments oferirà aquesta nova instal·lació?
Bé, a part de l'edifici de la Marina Seca, on a part d'haver-hi el magatzem de Marina Seca, en aquest mateix edifici hi ha zona comercial. Hi ha locals d'entre 100 i fins a 200 metres quadrats destinats als comerços que s'hi puguin instal·lar. I a part d'aquest edifici de la Marina Seca existeix el que en diem l'edifici DIC, que és un edifici en què hi haurà panyols perquè les embarcacions que ho vulguin puguin tenir un lloc on guardar el seu material. Hi haurà zones de pàrquing i també hi haurà un pàrquing de llarga estada per a aquells usuaris que si se'n van durant un temps llarg, si se'n van amb la seva embarcació doncs durant 15 dies, 20 dies, 30 dies, puguin deixar cobert el seu cotxe. També hi ha un altre edifici, que és el que en diem edifici Rambla, que té locals comercials i aparcaments. Són locals una mica més petits que els que hi ha a la Marina Seca, són aproximadament d'uns 80 metres quadrats. I al final de l'edifici Rambla, amb vistes a sobre la Bocana, hi ha el que en diem el restaurant Mirador, que hi haurà un restaurant obert al públic amb unes vistes excepcionals.
Més enllà de l'oferta nàutica, vostès han manifestat la intenció també de tenir una important oferta gastronòmica, és a dir, per tant, un altre atractiu, no?
Correcte. Nosaltres en aquests edificis que en aquest edifici de Rambla, on hi ha locals comercials, aquí s'hi podran instal·lar no només botigues o negocis del sector nàutic, sinó també de que puguin donar una oferta gastronòmica important als usuaris de la Marina.
Quina és la inversió global de la infraestructura posada en funcionament?
La inversió inicial aproximada d'uns 37 milions d'euros.
37 milions d'euros, sí. Si no ens equivoquem, a càrrec de Formentera de Mar.
Sí, el soci majoritari d'aquest projecte és Formentera Mar.
Es comencen les obres a poder ser aquest mateix any 2014, que estem finalitzant, per tant, això és ja, i el 2016 vostès tenen la intenció de que ja pugui estar operatiu. L'altre dia, en la posada de la primera pedra, l'alcalde de Barcelona va manifestar també que aquesta infraestructura ajudaria a dinamitzar la zona de la Barceloneta, també, per tant, també contribuirà a vertebrar i a fer ciutat, no?
Correcte. Bé, tots coneixem la transformació de la zona aquesta de Barcelona. A poc a poc, tota la part que dona al mar, potser es va iniciar l'any 92 amb els Jocs Olímpics, es va construir el Port Olímpic i a poc a poc tota aquesta zona de la Barceloneta, a la costat mar, s'ha anat transformant. Tots hem pogut passejar pel passeig que avui, d'alguna manera, s'acaba en l'Hotel Vela. És una zona molt agradable, amb bones platges, amb aigua neta, i un cop arribes a l'Hotel Vela, si treus el cap per la terrassa, veus on construirem aquesta marina. I aquesta zona avui doncs encara no està edificada, però és el projecte que comencem ara. I volem acabar doncs, fins a la Bocana, deixant-ho al mateix nivell doncs, que la resta d'aquest litoral, d'aquesta primera línia de mar.
Suposo que la presència de l'Hotel Vela per vostès i vostès per l'Hotel Vela contribuirà a una simbiosi important, no?
Sí, és evident que ens interessa doncs, tots els serveis de primera línia que hi ha al voltant d'aquesta zona avui dia. I l'Hotel Vela és un referent important per la ciutat de Barcelona i és un servei que complementarà doncs, els serveis nostres de la Marina per tots els usuaris de la Marina.
Han despertat ja interès, és a dir, han rebut ja propostes per tenir amarratges ja adquirits?
Doncs sí, nosaltres vam començar a comercialitzar tots els amarratges en el Saló Nàutic de Barcelona d'aquest any i la veritat és que la resposta que vam rebre va ser excel·lent. Estem molt, molt, molt contents de com va anar el Saló Nàutic i també de la resposta que hem tingut després de l'acte de la primera pedra que va sortir a premsa. Tenim reserves per molts amarratges de diferents eslores i estem negociant ja algunes ventes.
Senyor Jordi Martí, director operatiu de Barcelona Nàutic Center, moltíssimes gràcies per atendre'ns i, bueno, i desitgem que tot vagi sobre el previst i, bueno, i anar parlant al llarg de la seva construcció pues de que s'estan complint els terminis, que està tot en funcionament i, evidentment, quan això es posi en marxa en tornem a parlar. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vostès per ajudar-nos a difondre aquest projecte.
Plàncton.
I ara ens arriba el moment de parlar d'oceanografia i ho fem amb la nostra oceanògrafa, l'Aurora Requena. Aurora, com estàs?
Hola, molt bé.
Bé, avui què ens traslladaràs? És a dir, què hem d'aprendre avui?
A veure, avui més que aprendre és... Us volíem llançar una pregunta que igual mai us heu fet, però és important. Avui us volíem preguntar d'on ve l'aigua que hi ha a la terra.
De la pluja, potser?
Potser, molt bé. Això sí, tots, jo crec que tots tenim molt clar, perquè tots vam anar a l'escola, no?, de com era el cicle de l'aigua i la pluja, l'evaporació, els núvols, tornava a caure. Però i aquesta aigua, inicialment, d'on ve?
Que és més aviat l'ou o la gallina, no?
Ah, una cosa així, no? Perquè no, vull dir, tots tenim clar que l'aigua està.
En teoria, l'aigua de la pluja és perquè s'evapora d'algun lloc, fa cap dalt i plou, però d'on surt?
Doncs
pues, bueno, escolta, estem encantats de que mos ho expliquis, perquè avui volem que mos donis pistes i raons i ajudar-nos a comprendre aquesta pregunta que mos has fet i que t'hem contestat en lo més comú possible, que és el que sabem tots, d'on ve l'aigua de la terra, de la pluja.
De la pluja.
Però mos dones a entendre que no, que hi ha altres coses, no?
Bueno, clar, que us vull donar a entendre que això ve de... Hem de pensar milers d'anys enrere, no? D'on va sortir aquesta l'aigua que ara tenim a... Bueno, que ocupa un tres quart, com bé sabem, tres quartes parts de la Terra i que són uns, es calcula, uns 1.370 milions de quilòmetres cúbics d'aigua, vamos, una passada, no? Però, de fet, tampoc vull defraudar-vos perquè ben bé encara no se sap per què, d'on ve l'aigua de la Terra. Hi ha bastants teories, algunes bastant rares i estranyes, d'on procede de la procedència de l'aigua, no? Hi ha investigadors que diuen que prové del espai exterior. És una cosa que sempre... Mai hem d'oblidar que la Terra està a l'espai exterior, no?
Sí, però...
com forma part d'un univers, però em sembla estrany, no?, que pugui haver aquests tipus de teories.
Però com tu comprendràs, després de fer-nos aquesta pregunta i donar-te aquesta resposta tan simple i comuna ara, estem desitjosos de conèixer més coses. Per tant, no ens pots dir...
de l'espai exterior.
Mos has de dir més coses, clar.
Bueno, hi ha algunes teories que diuen que l'aigua podia provenir d'altres planetes veïns o de les col·lisions d'objectes amb la Terra durant la seva formació. Però aquestes teories no ara mateix, ara per ara, no ens donen la raó, la resposta a aquesta pregunta, perquè es pensa que és poc probable, no? Perquè això, aquestes col·lisions, en aquests moments de formació de la Terra, amb aquestes temperatures tan altes, tan elevades, segurament haguessin evaporat tot el possible gel o aigua. Però hi ha altres teories que també segueixen parlant d'aquesta procedència de l'espai exterior i que seria del gel dels cometes que han col·lisionat al llarg de la història de la Terra i que de poc a poc i de mica en mica anirien deixant en forma de gel petites proporcions d'aigua. Sembla que aquesta teoria, que és estranya, jo reconec, sembla que sí que té raó de ser. Hi ha científics que han estudiat i han estudiat el gel de la superfície d'alguns cometes, com del Hadley 2, i han descobert que tenen una proporció d'hidrogen pesat semblant a que tenim als oceans. I això, per a aquests científics, és suficient raó per pensar que vora el 10% de l'aigua que tenim als oceans ve d'aquest estrany mitjà de locomoció extern. Però, bueno, per altra banda, tenim altres teories, no? com un grup de japonesos, que diu que l'aigua no pot venir de fora, no? De l'espai exterior, sinó que es va crear aquí, a casa, diguem-ne, a la Terra. Aquí també parlem d'uns primers estadios de la Terra, quan s'estava creant, quan el planeta era jove, i tenia una capa molt, molt gruixuda d'hidrogen. Aquests japonesos diuen que aquest hidrogen va reaccionar amb diferents òxids del mantell terrestre i com a resultat d'aquestes reaccions es va generar aquesta aigua que va omplir les conques dels rius, bueno, dels rius i oceans i en general de la Terra. Així que, bueno, no n'hi ha més teories, a vegades no hem trobat més teories, però perquè veieu el que volia portar és que a vegades preguntes tan... que poden semblar tontes o bàsiques, encara la ciència no té una resposta clara per elles. A veure si seguim estudiant altres planetes o el gel, per exemple, que s'ha trobat a planetes propers als nostres, ens poden donar algunes pistes per poder resoldre aquests dubtes com aquestes.
La veritat, Aurora, és que ja m'he quedat pitjor que com estava, no? Perquè, clar, no sé si fiques els japonesos o els de la primera teoria...
La teoria de l'espai exterior dels cometes.
Bueno. Deixem-ho en què l'aigua ve de la pluja i quan ho puguin descobrir amb certesa, llavors ja ho assumirem com una teoria pròpia. Per tant, Aurora, està la setmana que ve, vale?
Molt bé.
Adeu.
l'Arjau.
I avui a l'Arjau, el Manel de Ramon ha trobat el doctor Andreu Clarós, que és ni més ni menys que l'alma mater de la Barcelona Underwater Festival.
Dies enrere parlàvem aquí, en aquest espai, d'una magnífica exposició de càmeres submarines. Doncs avui anem a parlar d'un tema molt relacionat amb aquesta entrevista que realitzàvem dies enrere al Museu Marítim de Barcelona. Avui anem a parlar d'un festival, se'n diu ni més ni menys que Barcelona Underwater Festival. D'aquest tema en parlem amb el seu promotor, el doctor Andreu Clarós. Què tal, doctor? Benvingut.
Gràcies, bon dia. Bueno, m'agradaria parlar unes quantes cosetes de totes les activitats que es poden fer i veure aquesta setmana propera a Barcelona.
N'hi ha unes quantes, perquè dintre d'aquest festival Barcelona Underwater hi ha xerrades, homenatges, exposicions. Anem a començar parlant de per què es fa aquest Barcelona Underwater Festival.
Bé, jo diria que, en primer lloc, abans de, per si de cas me n'oblidés alguna cosa durant la xerrada, tots vostès poden trobar a la web bcnunderwaterfest.com, podran trobar tota la informació relativa. I passem ja directament a respondre a la pregunta, amb la qual diríem que una vegada teníem organitzada amb el Museu Marítim l'exposició, ens va semblar que quedava curt, que podíem donar molta més informació, que podíem fer moltes més activitats per plegar tota la gent del món submarí al voltant de l'exposició, de forma que aquestes institucions, com el Museu Marítim, que ens han ajudat tant a fer-ho, fessin el paraigua sota el qual tots nosaltres podríem participar-hi.
De fet, hi ha alguna activitat força singular i destacada, com serà la que es farà a l'Aquàrium, no? Explica'ns una mica en què consistirà aquesta immersió d'una càmera d'anys, bueno, de les primera càmera, suposo, submarina.
Diem que si estem partint d'una exposició de càmeres, l'evolució de la història de les càmeres submarines, el dissabte dia 22, a l'Aquari, a les 10 del matí fem l'homenatge a Louis Boutin. Louis Boutin va ser un senyor de catedràtic a París que va fer a la Catalunya Nord, a Banyuls, el 1893, la primera càmera, i es va ficar amb la primera càmera submarina a l'aigua per fer imatges. Llavors nosaltres el que fem és a les 10 del matí a l'Aquari una conferència per explicar tot el que aquest home va fer, i a les 11 fem la rememoració històrica del seu bateig de càmera, amb el qual baixarem dins del tanc gran de l'Aquari Scenarium un bus clàssic, equipat complet, amb casc, peus de plom, tot, els escapularis, i allà agafarà una rèplica d'aquesta càmera i repetirem aquella situació històrica de les fotografies, d'aquestes primeres fotografies ja fetes al segle XIX.
Sense dubte serà un acte d'aquests per seguir-lo, eh? Serà l'Aquàrium, això, eh? Recordem el proper dia 22, tinc entès?
Dissabte 22, la conferència, a les 11 serà la recreació d'aquesta primera fotografia del món.
Serà, doncs, un fet, com dèiem, per veure'l. Però, a més, també es poden doncs, assistir a altres activitats que es faran dintre d'aquest festival, aquest Underwater Festival de Barcelona. Explica'ns, faig 5 cèntims, com anirà el programa.
Sí, mireu, en primer lloc, aquesta setmana començarà el dilluns dia 17, dilluns, dimarts i dimecres farem taules rodones portades per les persones, jo crec que les més importants nacionals i també internacionals, el dilluns sobre fotografia submarina, el dimarts sobre imatge amb 3D submarina i el dimecres la imatge amb vídeo submarí. Seran, per tant, tres activitats molt en bloc, quasi com a cursets per explicar per mans de la gent especialitzada a la gent que comença. Després, el divendres dia 21, durant tot el dia, es fa la segona trobada internacional d'experts amb càmeres antigues submarines. I acabarem la jornada amb un homenatge al gran pioner, podríem dir, el primer pioner mediàtic de la imatge submarina, que va ser en Hans Haas, que ja va començar l'any 37 fent pel·lícula submarina i amb unes càmeres que ell mateix es va dissenyar.
Aquestes seran algunes de les activitats, però m'agradaria que em parés també d'aquest segon International Meeting on Vintage Underwater Cameras, és a dir, una reunió internacional sobre càmeres submarines antigues, que es farà el dia 21. Qui assistirà?
Hi ha els presidents de les societats de busseig històric, de l'espanyola, de l'alemana, francesa, experts d'Inglaterra, d'Irlanda, de França, d'Alemanya, Itàlia, d'aquí d'Espanya. És a dir, tenim una sèrie de persones que venen a explicar totes les seves troballes. Inclús hem trobat a la persona, l'enginyer que feia les càmeres en Fas, que encara es viu, té 92 anys, i aprofitem perquè vingui a explicar-nos totes les seves històries i, de pas, aprofitarem també per fer-li un homenatge.
Hi ha molta afició al nostre país, a la càmera submarina, doctor Clarós?
Molta, molta. Potser us sorprendria dir que durant molt temps Espanya ha sigut campiona del món, campiona d'Europa de fotografia submarina, de vídeo submarí. Hem tingut persones com l'Eduard Atmella, que fa pocs dies, també dintre del Barcelona Underwater Festival, també li vam fer un homenatge, concretament el dia 29 d'octubre. És a dir, la nostra relació ha sigut sempre molt important i, com em diuen tots els amics internacionals, no sé què teniu els espanyols, que continueu guanyant tots els concursos de fotografia submarina al món.
Doncs escolti'm, ha sigut un plaer parlar amb vostè i sobretot doncs, parlar d'aquest Barcelona Underwater Festival que tindrà lloc a la capital catalana a partir del divendres, tot aquest seguit d'activitats que ens ha relatat. Alguna cosa per acomiadar aquesta connexió, doctor Clarós?
Sí, que ja que veniu, aprofiteu, sisplau, el cap de setmana, perquè tant a l'Aquari com al Museu Marí de Barcelona, durant el cap de setmana del 22 i 23 de novembre, es farà un seguit de projecció de pel·lícules de nivell increïble i de procedència internacional sobre el fons marí i la setmana següent xerrades del medi ambient submarí. Algo molt important per primeres espases nacionals amb aquest tema.
Doncs intentarem no perdre-nos-ho. Gràcies per estar amb nosaltres en aquest espai. Moltíssimes gràcies, enhorabona. Ha sigut un plaer, doctor Clarós. Fins la propera.
Fins la propera, encantat i, sisplau, assistiu.
Molt bé, Manel, doctor Clarós, haurem d'assistir-hi, eh? Haurem d'assistir-hi perquè ens sembla molt, però que molt interessant. I nosaltres el que hem de fer també és començar a preparar-nos per marxar. Iniciàvem el programa parlant amb el director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, Jordi Ciuraneta, sobre aquest malestar que hi ha per la recentralització d'alguns aspectes del repartiment del nou fons de pesca. Continuem, com sempre, donant suport a les activitats tradicionals de la pesca i la marineria. I el Joan Argento i el Rafael Martí avui ens han parlat de com s'enfereix un ham i també ens han preparat en l'àmbit gastronòmic doncs, un estofat de sèpia. La música ens ha vingut de la mà del Miquel Abras avui amb Ocells de nit. I a Panorama Nàutic el Jordi Martins ha parlat d'aquesta nova infraestructura portuària, la Marina Vela, el nou port esportiu de Barcelona. A Plankton, l'Aurora Requena ens ha intentat explicar, no sé si ho haurà aconseguit, això ho de dir vosaltres, d'on ve l'aigua de la terra. I a l'Arjau, aquest darrer tram del programa, el Manel Ramon i l'Andreu Claros ens han parlat de l'Underwater Festival, que es du a terme a Barcelona aquests dies. Res més, moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Tornarem la pròxima setmana amb un nou Blau Marí.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.